TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Javi Miguel.
El Xavi volia un altre jugador migcampista i no li han donat.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut 1-0 contra el Shakhtar després d'un partit fluixíssim i encara no té feta la classificació per als vuitens de final de la Champions. En principi, no hauria de córrer risc i la derrota d'avui. Una altra primera part inacceptable. El gol del Shakhtar ha arribat al minut 40 després d'un rondo d'un minut i 15 segons dels ucraïnesos. A la segona part, Xavi ha fet 4 canvis de cop. El Barça ha canviat una miqueta el ritme del partit, però ha patit una impotència ofensiva que és preocupant. Cap oportunitat clara de gol en tot el partit, només una rematada molt tova de Gavi entre els tres pals. Ricard, t'ha agradat alguna cosa?
Avui res, Xavi.
Res. Sobre què tens dubtes?
Si Xavi reconeix què li passa a l'equip. Crec que és la clau del moment. Som en un moment molt delicat, no tant pel resultat, el Barça continuarà depenent d'ell mateix per ser líder de grup, sinó pel que estem vivint en aquesta fase del calendari. És veritat que és una fase molt delicada, que venim d'un equip castigat per les lesions, arriba el cop del Madrid, l'atropellament de Noeta, però avui era un dia ideal per recuperar la personalitat. I crec que és la clau de la qüestió, que Xavi sigui molt exigent, molt inconformista, que diagnostiqui bé què li passa a l'equip, si té les formes que ell vol, si què li falta perquè tingui allò que ell vol, perquè és que l'equip està molt lluny, no de la seva millor versió, sinó d'una òptima versió. Avui el Shakhtar ha estat molt superior al Barça, sí, sí, molt superior, fent un altre joc, plantejant el partit d'una altra manera. Ha rebut una semirrematada, per dir-ho clar, de Gavi, i després cada cop que ha volgut sortir des del darrere, la primera part ha pogut sortir i desactivar la pressió del Barça, i a la segona ha tingut opcions a camp obert, si no és perquè Araujo és gairebé imparable en aquestes situacions d'àngel de la guarda. Crec que és un moment delicat per prendre decisions, per trencar allò que ha fet amb el canvi a la segona part, que jo sóc molt partidari d'aquell moment fer 4 canvis. Ha d'esgarrapar ara. Ara ha de trencar el guió, ha d'escardar els plans, o sigui, ha de sorprendre, ha de canviar mecanismes tàctics. Jo crec que avui ha perdut l'oportunitat a la primera part, per exemple, d'invertir el dibuix, de buscar una alternativa, de treure els jugadors de la rutina, que és la sensació que el Barça ara transmet rutina. Per mi és una data clau i és un moment determinant, i el més important seria que ell reconegués el que hi ha. Tinc dubtes perquè el que he vist és que si haguéssim jugat molta més estona hagués continuat igual, i ara mateix si juguem d'aquí 2 dies passaria el mateix, com va passar fa 3 a Noeta, i som en aquesta dinàmica que alguna cosa s'ha de trencar, d'haver-hi algun punt d'inflexió, perquè si no quedes atrapat.
Què és el que no pots entendre?
Que no es xuti entre els tres pals, o gairebé, que no es xuti gairebé entre els tres pals en tot el partit, si acceptuem aquest cop de cap de Gavi. Implica el moment de salut que viu el Barça. Són 90 minuts on tens més del 60% de possessió, on jugues més del 60% a camp rival, on tots els xuts exteriors són desviats, mal enfocats, que gairebé no hi ha ni per equivocació un xut entre els tres pals. Són aquestes dades que a vegades són sagnants, poden ser anecdòtiques, però són molt significatives del moment, perquè l'equip se n'adona que no hi ha manera, no espanta, i el rival no se sent espantat en cap moment, perquè hi ha moltes situacions on el Barça ha trepitjat l'àrea, amb els 4 canvis, amb Lamine Yamal, Joao Félix, però no s'ha completat cap acció, hi havia inseguretat a l'hora de prendre la decisió final, tot centrades enroscades, fàcils pel porter, les centrades laterals també fàcils pel porter, moltes situacions producte de la rutina, que es convertien en accions d'inèrcia, no en accions amb criteri, amb sentit. Un equip com el Barça no pot, contra el Shakhtar, no xutar gairebé entre els tres pals en 90 minuts, per molt que puguem mirar el partit i la lletra petita del partit, venim d'on venim, i avui era una oportunitat molt important, i era urgent recuperar la personalitat, i no només l'has recuperat, sinó que t'has enfonsat una mica més, has perdut el partit, i no has gairebé xutat entre els tres pals. Jo crec que són signes clars d'una foto que ara mateix espanta, sobretot per aquesta sensació d'immobilisme, que fa la sensació que no ens movem, no? I que és necessari resoldre amb urgència.
La impotència ofensiva i en el joc del Barça avui només ha fet una pseudo-rematada entre els tres pals en més de 100 minuts de joc contra el Shakhtar. Les decisions que ha de prendre en aquest moment Xavi després de la inèrcia de l'equip als dos últims partits contra la Real Sociedad i el Shakhtar, el d'avui, i la dificultat, potser tret de Ter Stegen, per trobar algun aspecte positiu a la desfeta d'avui com a mostra del partit que ha perpetrat el Barça al camp del Shakhtar. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Shakhtar 1, Barça 0. Ara escoltarem Xavi Hernández, serà molt interessant, i abans sentirem l'Efecte Costa.
Els partits del Barça sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
L'Efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs el que podia ser el descans i no volíem pensar-ho s'hi ha convertit. Com et sents?
Molt preocupat, perquè bé, ni agitant l'equip o intentant-ho amb quatre canvis, amb quatre teòrics titulars, no ha canviat gaire res. I fins i tot amb alguna situació poc comprensible des del meu punt de vista, perquè jo no era al camp i m'ajudaràs, però m'ha fet la sensació que jugava més obert Joao Félix a la segona part que Ferran a la primera. Si una cosa no és Joao Félix, és extrem. Vaja, jo l'hauria situat més endins, però bé, no, segurament no hauria canviat res perquè Joao Félix no ha acabat res del que ha intentat. El que em preocupa més són les cares dels futbolistes, que tinc la sensació que això que està passant ara no ho veuen. Em sembla que el patrimoni més gran d'un entrenador és que els jugadors el segueixin, i ara tu instaves a la reflexió de Xavi a un cop de timó, i crec que és imperatiu, perquè és que ara mateix, i per sort el resultat d'avui no és transcendent, però ara mateix això té deriva de Titanic, és a dir, sembla que el vaixell es va enfonsant lentament i ningú no fa res per revertir-ho, ni els que són al camp, ni de moment tampoc Xavi, per més que faci quatre canvis, perquè com apuntava el Xavi, ha fet quatre canvis, però sobre el terreny de joc les peces estaven posades gairebé igual. Llavors, bé,
sí, era una qüestió de naturalesa de futbolistes,
sí, clar,
i d'inspiració, no?
Clar, naturalment amb Pedri tindràs més que amb els que hi havia a la primera part, o hauries d'haver tingut més. Tampoc no és que s'hagi vist una gran versió del Canari ni dels que han entrat, però allò que et deia el descans, que hi ha un moment de la temporada en què els jugadors et comencen a semblar pitjors del que són, és que avui fins i tot Lamine, jo crec que allò que li destacàvem, que era que no prenia una mala decisió, avui s'ha fet un tip de prendre males decisions des del meu punt de vista. No ho particularitzo en absolut en ell, només faltaria que té 16 anys.
No dius, però que fins i tot un jugador, clar, que té una que mirada clara als últims metres, avui s'ha encallat.
Bé, hi ha un bloqueig general, i jo no sóc entrenador i no sé com s'ha de fer això, però el que segur que no és la solució és esperar que diumenge vagi millor que avui sense canviar res. Això seguríssim. Vaja, diumenge, per sort, et ve l'Alavés, però clar, aquest per sort és que avui també per sort jugaves contra el Shakhtar i has acabat palmant. Vull dir que, vaja, cal alguna reacció ràpida i jo crec que una sacsejada, per descomptat anímica, la de l'efecte Gundogan no ens ha servit, Ricard? Però
No, claríssim.
Però una sacsejada.
Però et diré una cosa, potser la doctrina Gundogan era l'avís de
parla Xavi a Movistar, la Liga de Campeones.
Endavant.
Bueno, las dos cosas, pero sobre todo del enfado. Creo que no hemos hecho un buen partido. Está claro, la segunda parte lo hemos intentado con más prácticamente coraje que cabeza, pero no ha salido nada de lo planeado. Es una lástima porque hoy queríamos certificar la clasificación y es un paso atrás clarísimo, pero lo sabemos, esto es la Champions, esta competición exige el máximo nivel y hoy no lo hemos dado. A recapitular, a a tranquilizar al equipo y a pensar ya en el domingo, pero es verdad que es un paso atrás y sí, enfadados, estamos enfadados.
El otro día hablabas un problema de actitud, un poco también de intensidad. ¿En el día de hoy a qué lo achacas?
No, no diría intensidad, yo diría al juego, ¿no? No hemos entendido lo que requería el partido. Hemos perdido mucho balón, no hemos atacado bien, no hemos defendido bien ese, ese centro lateral que teníamos que haber defendido y bueno, los errores se pagan caros. Lo hemos intentado, la segunda parte el equipo le ha puesto actitud, le ha puesto intensidad, pero no, no hemos generado lo suficiente, así que nada, un mal partido del equipo y a seguir.
¿Te preocupa que el equipo no pueda reaccionar o no sepa reaccionar? Digo, después de dos partidos así donde no han sido buenos.
Bueno, la reacción creo que la segunda parte ha sido buena, pero insuficiente. O sea, que hay que seguir trabajando, mejorar cómo atacar, mejorar en defensa y los pequeños detalles son los que nos está pasando, nos están pasando factura, ¿no? A recuperar a la gente, recuperar, esto sigue, esto es muy largo y bueno, sí que está claro que es un paso atrás, ¿no? Una pena porque hoy queríamos certificar como mínimo el pase a octavos y no ha podido ser.
Muchas gracias, Xavi.
Gracias.
Entonces, Yoka es mirada endavant, ¿eh?
Sí, escoltant... Quan he escoltat Romeu he pensat, però en quin partit ha estat? Però és que ara escolto Xavi i és encara pitjor. O sigui, a seguir, doncs...
I a recuperar els jugadors. No, ja, no, bueno, ell no, no té una sensació que...
No, a veure, això ja, ja ho vaig comentar l'altre dia, que tinc la sensació que Xavi en calent a vegades té una perspectiva que amb els dies, quan ha vist el partit, reposadament la varia. Estic segur que quan el vegi a casa seva es fotrà les mans al cap.
Bé, ell però... ha dit que s'ha jugat malament, que no hi ha hagut joc, que s'ha d'atacar millor, s'ha de defensar però, millor. Sí, però ell no, té sensació no té, de, no, però... de desordre. El que no té sensació és que això sigui estructural.
Exacte. Sí, sí, ell té una sensació de fet puntual, però clar, dissabte malament. Avui, vaja, és que la pregunta anava per aquí. Avui no hem sabut atacar. I no, és que no hem sabut defensar una centrada lateral. Home, no, no és veritat, perquè el Shakhtar, amb el que és el Shakhtar, hi ha hagut moltes jugades que hem viscut al límit del barranc. Vaja, el gol anul·lat és per mig tòrax. Vull dir que no és veritat que te n'hagin fet un... No, evidentment no ha estat un allau d'atac del Shakhtar, però que no m'ho venguin com un accident, perquè no ha sigut això. Vaja, jo... És que crec que el que no... O sigui, l'enrabiada de la nit ja la tenim, i la de dissabte també. Però el que no podem perdre és l'oportunitat de veure què està passant, perquè si ho considerem dos accidents i avall va, i a seguir... Vaja, jo, és que em sembla molt preocupant i em sorprèn d'un tio que, si una cosa té, és que veu el futbol com els àngels. No comprenc aquesta mirada, vaja, no sé si és que no ho vol dir una altra cosa per no atiar més els ànims, però jo crec que encara els atia més, vaja. Jo sempre he pensat que el culer, quan veu un partit del seu equip que li fa pena, el que li emprenya encara més és que li facin passar bou per bèstia grossa, que encara li diguin que ha estat un accident, vaja.
Uh-huh. És el que bé, ho intentarem buscar respostes, perquè queda clar que, com a mínim, en aquesta entrevista Xavi no les ha donat. Veurem si a la sala de premsa podem trobar una miqueta més de profunditat i veure com està. I si no, al tercer temps, avui tenim Javi Miguel per explicar-nos també com se sent Xavi en aquest moment de temporada i amb allò que li ha estat... en allò que li està passant.
M'ha sorprès el seu discurs perquè l'han enfocat en diverses ocasions al tram final de partit i la cara era de frustració, d'estupor, fins i tot diria, no d'aquest embolica que fa fort i diumenge un altre partit que ha explicat. Vaja, no m'ha encaixat el discurs. La veritat és que pensava que seria més dur. Veurem si a la sala de premsa entren més detalls. Mira, però
arriba ara, justament. O sigui que, Jordi, doncs, millor.
Vinga, Ter Stegen.
Bona nit.
Bona nit.
Avui molt ràpid, Xavi, aquí a la sala de premsa.
Bona tarda, good evening. Welcome to the press conference of FC Barcelona coach Xavi Hernández. We'll start with questions in Catalan with no translation, as we are in a hurry. Començarem amb preguntes en català sense traducció, si us plau. Aquí, Ricard.
Bona nit,
Xavi. Bona nit. Del que havia passat a Noeta, i avui tampoc s'ha sentit reconeixible, gairebé no s'ha xutat a porteria. Més enllà del resultat i la classificació, et volia parlar estrictament del joc. Tu reconeixes el que li passa a l'equip? T'és fàcil diagnosticar-ho? O consideres que són dos partits diferents, que són dos accidents amb dos diagnòstics diferents?
Jo crec que és diferent, però sí que és veritat que estem en un moment baix en quant a joc, en quant a pèrdues de pilota, en quant a entendre com atacar. Estem en un moment dolent de la temporada i pot passar, evidentment. No hi ha res perdut avui, sent positius, però sí que és veritat que hem fet un dels pitjors partits que pràcticament jo recordo des d'aquests dos anys, no? I crec que en el moment més inoportú, diria jo, no? Avui ens classifiquem per vuitens, fem un pas endavant i no ho hem aconseguit. Crec que estem en un mal moment, hem de reconèixer, hem de ser autocrítics, recuperar el joc, ser una altra vegada reconeixibles, tenir més dinàmica en el joc. Estem en un moment baix també de confiança, molts jugadors. Bé, hem de fer un reset perquè no hi ha res perdut, és una evidència, però no ens sentim còmodes, en el joc. La segona part diria que hem fet un pas endavant en el joc, però no hem sabut tampoc atacar ni estar fluïts. En fi, és una sensació que tenim dolenta dins del vestidor i jo com a entrenador. Aquest és el meu moment com a entrenador, recuperar la gent, donar-los confiança, que ho hem fet en moltes ocasions de molt millor manera que aquests dos últims partits, i a recuperar la gent. És una pena, evidentment no hi ha res perdut, però hem de continuar. Marta.
Hola Xavi, Marta Ramon en directe al Barça Juga RAC1. Després de fer el 9-9, ara la situació es complica al grup. Quin missatge donaries als que dubten de les vostres possibilitats, tenint en compte aquest moment tan complicat que travesseu, tant a nivell de joc com de confiança interna, que, com mencionaves ara?
No, jo crec que primer que depenem de nosaltres, de la classificació, no? El pròxim partit tenim a casa contra el Porto i allà matemàticament ja ho podem tornar a aconseguir. Per tant, depenem de nosaltres mateixos, però ens hem de refer, hem de treure el caràcter, hem de treure l'orgull, hem de treure aquest amor propi que tenim a dins tots els jugadors, no? Jo també com a entrenador i tot l'staff, i recuperar la confiança. Fa molt poc que jugàvem molt bé futbol, ara estem en un petit batxe, com es diu, no? En el món del futbol, i passa durant la temporada que no estàs en el millor moment de confiança, i ens hem de tornar a retrobar les sensacions i recuperar la gent, sobretot mentalment. Crec que és més un tema mental que no, ni físic ni de joc. Crec que és mental, que estem bloquejats. Per tant, a recuperar la gent, a pensar en el diumenge i a intentar ser positius. Però sí, estem en un mal moment en aquests partits.
Sí. Oh, hola, Xavi. Xavi Lemus,
hola.
TV3. L'equip ha passat en pràcticament uns mesos de tenir una gran solidesa defensiva, sobretot a la Lliga, en aquests últims partits mostrar-se fràgil. És a dir, el rival li genera moltes ocasions amb molta facilitat. Avui, per exemple, el Shakhtar, pràcticament amb tres tocs, li guanyava molt sovint l'esquena a la defensa del Barça. Com s'explica aquesta situació? És una qüestió de confiança o de falta de confiança individual, o de que el sistema defensiu està desajustat amb algun tipus d'accions? Gràcies.
No, jo crec que estem fent les coses malament en general, tant en atac com en defensa. Crec que estem concedint massa, perquè les vigilàncies no són les que han de ser, perquè la pressió traspèrdua no és la correcta, la que veníem fent. Bé, són detalls que a aquest nivell doncs passen factura, no? Va passar factura el dia del Madrid, avui passa factura, i hem de tornar a controlar aquests detalls. Ho hem fet en molts partits, hem de tornar a recuperar els jugadors, que se sentin una altra vegada còmodes a dins del camp, tornar a atacar de la millor manera possible, generar més coses. Bé, és una feina meva com a entrenador i dels jugadors de tirar endavant i fer un pas endavant important, perquè els necessitem.
Now we'll start questions in Spanish with translation. Com es pregunta en castellà. Sí.
Tenim novetats en els resultats de la jornada. Marcat l'Atlètic de Madrid, gol de Griezmann. Atlètic de Madrid 1, Celtic 0.
Partido del Barça que recuerdas, que estáis en un mal momento, de todo lo que le está pasando al equipo, ¿qué es lo que más te preocupa? El juego, la intensidad que hablabas el otro día, el problema mental que hablabas que igual tiene el equipo. ¿Cómo se arregla esto y qué es lo que más te preocupa? Gracias.
Yo creo sobre todo que no pierdan la confianza, ¿no? Y eso es trabajo mío como entrenador, que recuperen la confianza, que recuperen ese dinamismo que teníamos hace muy poco y que hemos hecho muy buenos partidos esta temporada. Sobre todo eso, ¿no? Que no baje la confianza y a seguir, que no hay nada perdido, pero sí que es verdad. Y podemos reconocer que estamos en un pequeño bache futbolístico y hay que hacer un reset y recuperar todo lo que hemos hecho bien hasta el momento, ¿no?
Ara hi ha traduccions. Xavi insisteix que l'equip passa mal moment, que està en un sotrac. L'altre partit del grup, a Portugal, quin resultat hi ha entre el Porto i l'Anvers?
Ara mateix empat a 0 i en el grup del Manchester City el G s'ha avançat al Leipzig, que amb aquest gol es classificaria automàticament ja pels vuitens. Estrella Roja 0, Leipzig 1.
També havia marcat l'Atlètic de Madrid, Bernat.
Amb un xut des de fora de l'àrea de Griezmann, ha estat el primer gol d'aquest segon torn nocturn, una rematada de lluny que ha topat amb un defensa, la pilota s'ha colat, s'avança a l'Atlètic.
Buenas noches, Xavi. Manolo, buenas noches. Ahora, después del partido contra el Alavés, viene un parón. ¿Te viene bien? ¿Te viene regular porque muchos jugadores ni les tendrás para hablar de lo que se puede mejorar? ¿Te viene bien o te viene mal este parón?
No, yo no pienso en el parón, pienso en recuperar a los futbolistas, al equipo, pienso... lo que hablábamos antes con tu compañero, volver a ser reconocibles, volver a disfrutar en el campo, volver a estar cómodos, pero no nos importa reconocer que estamos en un pequeño bache y hay que continuar. Y conociendo las temporadas puede pasar, lo positivo que no hay nada perdido, que dependemos también en esta competición de nosotros mismos y a recuperar a la gente. Hoy sí, hemos hecho un mal partido, no hemos estado bien y reconocerlo sin más, esto es deporte y es fútbol, y recuperar a la gente, sobre todo lo que más me preocupa no es el parón ahora, es el estado de confianza de los futbolistas, recuperarlos porque lo han hecho muy bien, tienen mucho nivel y lo podemos hacer mucho mejor de lo que estamos haciendo.
Aquí Xavi, buena nit.
La traducción. Bona nit.
Sí, ara, s'ha de traduir primer. El Barça podia classificar-se avui pels vuitens de final de la Champions per primera vegada les últimes tres temporades. En tenia prou amb un empat. Ha perdut 1-0 el camp del Shakhtar. De quina manera complica la possible classificació per vuitens aquesta derrota?
El Barça ara mateix depèn d'ell mateix, ho ha comentat abans Xavi en una de les respostes. Amb una victòria en el duel directe a casa contra el Porto el 28 de novembre, l'equip de Xavi es classificaria. Això sí, sense saber si ho faria de primer o segon a l'espera del resultat d'avui del partit.
¿Le preocupa de alguna manera que viniendo de donde viene el Barça dos años seguidos sin pasar a octavos, aunque lo tenga en la mano, como es evidente que lo puede conseguir, la presión pueda pesarle en exceso a algunos jugadores, sobre todo en el próximo partido que jugarán en casa frente al Porto? Gracias.
No es mi preocupación. Yo creo que dependemos mucho de nosotros mismos, muchísimo, totalmente, y esa es la parte positiva de todo esto. La parte negativa es esto. Creo que he sido claro, recuperar a la gente, que no estamos en un buen momento de fútbol ni de confianza, y sobre todo recuperar eso. A partir de ya y con todo a por el Alavés el domingo.
Hi ha algun altre gol en aquesta nit de Champions als partits que han començat a les 9, Bernat?
Inici mogut també a San Siro, és el grup F, el grup de la mort, ha marcat el PSG, ha marcat Skriniar, Milan 0, PSG 1.
El PSG de Luis Enrique, que s'avança a San Siro contra el Milan.
Seria líder amb 9 punts.
Ana Caru para el Sufut. Hemos visto que los centrocampistas han tenido pues mucha dificultad a sacar balones y a pues jugar. ¿Qué ha pasado del centrocampista del Shakhtar y del juego de su equipo? Gracias.
Bueno, ya he dicho que no hemos hecho un buen partido en cuanto a fluidez ofensiva, en defensa también hemos concedido demasiado, no hemos estado cómodos en ningún momento en el campo, ¿no? Creo que el Shakhtar se ha defendido muy bien, al final se han ido prácticamente la mayoría del partido a bloque bajo, nos han generado en transiciones y contraataques problemas y bueno, hemos estado en el partido hasta el final, pero no hemos generado lo suficiente como para como mínimo empatar y clasificarnos para octavos.
Сьогодні ми провели не дуже добрий матч.
El Barça ha perdut al camp del Shakhtar 1-0 en un partit on pràcticament no ha rematat a porteria entre els tres pals. Carles, només una pseudo-rematada de Gavi a la segona meitat, oi?
Correcte, el precedent anterior el tenim al Barça-Bayern de la fase de grups, on el Barça va perdre per 0-3 i el Barça només va rematar una vegada entre els tres pals i va ser Balde.
Això era la temporada passada.
Correcte.
Joel Gadea, per la campanya de BTV. No sé què et deixa més preocupat de la derrota. No haver tancat ja la classificació a falta de dos partits per vuitens, o que es generin encara més males sensacions després d'aquesta davallada en el joc que parlaves ara. Gràcies.
Sí, això, aquest estat de confiança, que no ens vinguem a baix. Hem fet dos mals partits. En un vam aconseguir la victòria i avui doncs és una derrota que també és merescuda perquè no hem estat bé, hem fet un mal partit i hem de ser honestos. A partir d'aquí, recuperar la gent, dir-los doncs que ho hem fet molt bé les coses fins ara en molts partits i que hem de tornar a aquesta confiança que ens donarà, tornar a fer bons partits i bons resultats. Avui és un mal partit, no podem dir una altra cosa, no hem estat còmodes en cap moment.
Què tal, Xavi? Aquí Carlos Bonfon en directe de Gijantes, ja ho dius tu, no, que ha estat un dels pitjors partits de la temporada, però tens la sensació de que si s'havia de perdre un partit era aquest, avui? Gràcies.
Doncs no sé si estic massa d'acord, perquè crec que era després de dos anys no classificant-nos per vuitens, avui és una oportunitat perduda, no? Crec que no era el moment més inoportú, diria jo. Sí, clar, depenem de nosaltres, queden dos partits, això és la Champions, hi ha molta exigència, però penso que avui no podíem fallar i hem fallat, no? I per tant és un error molt gran nostre.
Here. Sorry, last question.
És una pregunta en ucraïnès, ara sentirem la traducció.
¿Quién de los jugadores del Shakhtar usted ha impresionado más?
Bueno, creo que han trabajado mucho, ¿no? Creo que normalmente no tienen este trabajo defensivo, pero es normal, hoy se han puesto el mono de trabajo, Sikan ha trabajado mucho, mismo Sudakov ha trabajado una barbaridad, los extremos, Neuerton, normalmente no hacen este trabajo defensivo, y hoy es normal, juegan contra el Barcelona, la situación que tienen, pues tiene mucho mérito lo que han conseguido hoy.
Shakhtar
és l'última traducció de la roda de premsa de Xavi. Entenem que després d'aquesta traducció Xavi i Sergi Nogueras, el responsable de comunicació, s'aixecaran i marxaran.
Així serà, així serà.
Thank you, gràcies.
Gràcies.
Així és.
Així és.
Doncs sí, marxar ara Xavi Hernández amb Sergi Nogueras i amb el...
Quina cara feia?
Sí, com has vist l'expressió?
No, to baix. I certa preocupació. Jo tinc la sensació, ara pensava, que tots els partits de Champions d'aquesta temporada han estat reflexions que no l'han fet sentir còmode. A Porto no va estar còmode, recordeu el partit, i com va guanyar el Barça, avui ha estat molt incòmode. Ha pujat el to respecte al que havíem sentit a l'entrevista...
Sí.
A Movistar, oi?
Més honest, que sí, o sigui, uh-huh. I donant més explicacions i buidant-se una miqueta més.
I això sí, amb un to baix de decepció, jo l'he vist molt decebut. O sigui...
I de desconcert.
Sí, un punt. Ara en parlarem de tot plegat, però sí, no està sent una Champions fàcil, malgrat els resultats. Ara tindrem temps per parlar-ne. Javi, bona nit,
Bona nit. Bueno, per dir alguna cosa, no?
Sí, has vingut la nit ideal perquè hem de reflexionar al voltant del que li passa a l'equip, del que li passa a Xavi, del que pot sentir dos anys després i d'aquest moment que ell ha qualificat de sotrac i que ara valorarem amb profunditat aquí el tercer temps de la TET perquè el Barça ha perdut. No és un gran problema des del punt de vista de classificació. El Barça jugarà ser primer de grup segurament contra el Porto a l'estadi Lluís Companys a la pròxima jornada. Era un grup relativament assequible, està tot a les seves mans, però la fotografia futbolística de l'equip ara mateix genera dubtes.
La TDT a Catalunya Ràdio.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, és clar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. la dels metges.
Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
El Barça ha perdut el primer partit d'Europa, de la temporada. És la segona derrota, la primera contra el Madrid, fa 10 dies, la segona avui. Dos dels últims tres partits perduts, amb molt poques rematades a porteria, i els dos últims partits sent inferior al rival, la Real Societat dissabte, malgrat la victòria, i avui contra el Shakhtar, un Shakhtar que també ha superat el Barça a la seva manera i amb les seves limitacions. Bé, doncs comencem pel que us ha transmès Xavi. És que ha deixat frases: el pitjor partit en 2 anys... un moment baix de confiança, ha parlat que era més un tema mental, que veu els jugadors bloquejats, que s'ha de fer un reset, però vaja, la primera pregunta seria: és un tema de mental o és un tema de joc? Ell ho ha centrat molt en recuperar futbolistes, i jo el que em pregunto d'entrada és si ara toca ser comprensiu o exigent. Jo crec que ell va molt per la línia d'intentar recuperar els jugadors, té por que se li enfonsin. He tingut aquesta sensació, té por que no responguin mentalment, però no sé si aquest equip necessita comprensió. Ho dic perquè el partit d'anada contra el Shakhtar va ser comprensió en la segona part.
Exacte, aquest era el titular.
El Barça.
Aquest va ser el titular del partit d'anada, del partit de Montjuïc contra el Shakhtar.
I no sé, què us sembla?
Bueno, a veure, jo entenc ara la decepció de la gent i també, evidentment, del vestidor, i suposo que Xavi ara tindrà que fer una reflexió molt, molt, molt sèria, però sempre des d'una mica aquest xen català, no? O sigui, el que no pot ser ara és trencar-ho tot perquè no tens eines per solucionar-ho en el sentit de que vingui gent nova o pugui solucionar-ho en el sentit de que prenem un botó i tot es soluciona, no. Aquest equip ha jugat bé durant alguns partits i durant una fase de temporada ho ha fet prou bé. Evidentment, ara estem en un sotrac, estem en una situació que no sé fins a on podrem... el Xavi té les eines suficients per poder-ho solucionar, però el que és evident és que ara mateix és l'únic que pot donar-li la volta a això. I però tenir que confiar en ell.
Quan dius que no tens les eines necessàries, a què et refereixes?
Bueno, a veure, jo crec que el que hem de tenir molt clar és que aquest estiu no es va fitxar als plan A.
A Bernardo Silva, però això són excuses.
No, no, no només és Bernardo Silva. Hi ha molt més jugadors. Hi ha un jugador que es diu Foyt, del Villarreal, que per Xavi era fundamental al lateral dret i no es va poder fitxar. I no només és Bernardo Silva i Foyt. Hi ha molt més jugadors que no han pogut venir, entre ells Vitor Roque,
a mi
perquè no tenim fair play. Escolta,
però aquest és el pla, Javi, però ara tu tens
vull dir,
el que
no,
tens.
Vull dir, és que ara mateix no tenim eines per poder solucionar... tenim el que tenim.
Tu creus que és mental o és de joc?
Jo crec que és molt més mental, perquè aquest equip
tu creus que
amb
és
el
més
joc
mental,
ho ha pogut... O sigui, a veure, el partit del dia del Madrid, jo ho sento molt, però els primers 60 minuts va ser per mi la primera part, la millor primera part de la temporada i potser de l'era Xavi. Lo que no pot ser és que...
No, ja estic gens d'acord.
A la primera part, la primera part, per mi.
El Barça, al Madrid, l'escombra a l'Aràbia Saudita. Sí,
sí. Però escolta, al Real Madrid, a la primera part, a l'últim...
No l'escombra, és superior.
El clàssic no va fer cap rematada a porta. Cap.
No, però un moment.
A la primera part. Va ser un bany. Ara, després a la segona part es va igualar tot molt i després va ser un desastre un moment puntual.
Però sí... Però sí, podem anar... Jo crec que el Barça de Xavi en aquests 2 anys ha deixat petjades molt més... molta més llum que la primera part de Montjuïc, que per contrast amb la segona part fa la sensació que allò va ser la bomba, i no va ser la bomba. Jo crec que el Barça ha deixat millors petjades. Però ara no anirem repassant partit a partit. No. Per tant, tu creus que és una qüestió més mental. A mi em preocupa que jo crec que l'equip té disfuncions futbolístiques que no hi estem apuntant. O sigui, tinc la sensació que Xavi està enfocant a qüestions que són... com intangibles, i que l'equip necessita, des del punt de vista del joc, solucions.
Jo veig l'equip necessita ajuda.
Com desconcertat.
L'equip i els jugadors necessiten ajuda. I no sé si des de l'exigència o des de la comprensió. Tampoc no crec que hi hagi una deixadesa de funcions, una desídia. Els jugadors no els veus que es desentenguin del joc, de les seves obligacions. Simplement que el que es proposa des del cos tècnic no ajuda a evolucionar el joc de l'equip, i en moments de dificultats, com dissabte a Noeta, que va ser molt clar, i avui, que el partit s'encalla, és veritat que la falta de confiança de la majoria de jugadors és molt notable. Però a partir d'aquí, l'equip ha de generar o ha de tenir més recursos col·lectius per superar aquests moments de dificultat i guanyar confiança mica en mica. I Xavi ha de convèncer els seus jugadors que si s'han de fer 700 passades d'un metre per generar una mica de continuïtat i cohesió i que l'equip viatgi agrupat, doncs que els convenci.
És a dir, tu pots estar encertat o desencertat, pots estar bloquejat, però si tu tens, diríem, els mecanismes col·lectius greixats i l'equip té personalitat, tu et pots equivocar, pot ser que no acabis les jugades, però és que jo veig l'equip avui, l'he vist...
No ha generat res al Barça.
No, i sense formes, molt desordenat. He vist l'equip desordenat, amb pilota i sense pilota. I amb un punt d'inèrcia de desconcert, com si els jugadors no sapiguessin cap, ben bé, o sigui, jo no l'he reconegut, o sigui, sabem quan l'equip és reconeixible i no està encertat, això ho podem entendre, pot passar. O sigui, a mi la segona part contra el Madrid no em sembla una segona part imperdonable, no em sembla imperdonable, em sembla que per matisos l'equip fa un pas enrere, que comença a dubtar, però entra dintre del que pot passar. El que ha passat contra la Real Societat i avui, jo no crec que siguin dos accidents aïllats. Per mi és fruit d'una dinàmica, i una dinàmica on estem buscant intensitat, el partit de Noeta, avui desbloqueig mental, però no apuntem cap als problemes de joc. Bernat, tu què en penses?
No, que tens raó, perquè a més... és que anem tirant enrere. Ara ho estem limitant al partit d'avui, el de la Reial Societat, el del Madrid perquè es va perdre, però és que els anteriors, hi ha el dia del Shakhtar, la segona part, hi ha el dia de l'Atlètic de Bilbao, que guanyes amb un gol in extremis de l'últim minut de Marc Guiu, i el dia del Granada, que no guanyes sinó que empates al camp d'un equip clarament inferior, hi ha el dia del Porto, que és una victòria que té molt mèrit, però recordem el partit... No va ser un partit de domini a la Grana.
No, va ser un partit fluix del Barça.
Hi ha un empat a Mallorca, hi ha una remuntada contra el Celta èpica, és a dir, ja anem sumant una sèrie de capítols que indicaven un llum d'alarma, que alguna cosa no estava funcionant, perquè és que des dels famosos o recordats 5-0 amb el Betis i amb l'Anvers, jo no recordo estones de bon futbol per part del Barça.
Fa gairebé dos mesos d'aquests dos partits.
Bueno, sí. Jo una altra vegada discrepo. Per mi el partit del Madrid, la primera part va haver molt bon joc del Barça. O sigui, això ho discrepo absolutament. Molt millor que el dia de l'Anvers i molt millor que el dia del Betis. Els primers 45 minuts del dia del Madrid, del Clàssic, van ser per mi els millors de la temporada. Després, a la segona part, compro tot el que voleu.
Javi,
o sigui,
Javi,
que per això discrepo.
Vale, d'acord, però fixa-t'hi, Javi, que estem parlant de 45 minuts puntuals.
Sí,
I aquí segurament el problema és un problema global de falta de creixement de l'equip, i això és una evidència, és que ho estem veient, és que no avancem, no progressem. I em sap molt greu, Javi, és que em sap molt greu.
A veure...
Però
o sigui,
és que
ara
no,
mateix
no...
és evident que l'equip està en el pitjor moment de la temporada. O sigui, tu veus ara
això
com
va passar
juguen,
també l'any passat, no?
Brutal.
A aquestes alçades.
Com?
L'any passat, a aquestes alçades, perds el Bernabéu, va haver-hi el Mundial, que va canviar una miqueta el calendari de la temporada, però en aquest moment de l'any l'equip va patir.
Jo crec que no som conscients encara de la importància dels jugadors a l'equip. Me refereixo,
dels
per exemple,
estan lesionats,
el Frenkie de Jong, jo crec que ara mateix és el pa de paller de l'equip. I el Pedri no està encara al 100%. I el veiem i no està... I Frenkie de Jong i Pedri són fonamentals en el joc de l'equip.
Sí, però és
I
que és el
després
Barça,
tenim l'Oriol Romeu, que desgraciadament en el joc del Xavi i en el joc de Guardiola i en el joc, posicional és bàsic el pivot defensiu. És bàsic. I Oriol Romeu, desgraciadament, no ha donat un pas endavant. Ha donat 40 endarrere.
Però no podem focalitzar el problema
Escolta,
de l'equip en qüestions
City,
individuals.
El Manchester City, sense Rodri, en 4 partits va perdre 3.
No
aquesta temporada.
No entrem a comparar. No
el Manchester City, sense
sí,
Rodri,
pivot defensiu,
va perdre 3 partits de 4.
Sí.
Però l'Oriol Romeu... És molt important el pivot defensiu, i nosaltres, desgraciadament, ara mateix, el pivot defensiu ha donat un pas enrere.
Sí, però deixa'm...
Desgraciadament.
Ara la culpa és d'Oriol Romeu.
No, però evidentment no... No és la solució a l'Oriol Romeu que tots pensàvem, sí, dels primers partits. No és la solució, i per això Gundogan ha tingut que jugar a una posició que no és la seva.
Però saps quina diferència hi ha quan parles del City? Que jo crec que és que el Barça hauríem d'intentar no comparar. Però és que el City perd 3 de 4, però el City no perd les formes.
Això també és veritat.
Si veus els 4 partits que ha jugat, s'ha mostrat impotent, però l'equip ha jugat igual. O sigui, el que passa és que la qualitat condiciona després el desenllaç dels partits i els resultats. És que el problema aquí no és aquest. El problema no és que el Barça contra el Shakhtar i la Real Societat hagi jugat al mateix nivell i amb la mateixa estructura i amb la mateixa sensació de ser protagonista i superior i hagi perdut els partits. Si és que això pot passar al futbol. Si és que la qualitat condiciona els resultats. Però la qualitat no condiciona l'expressió col·lectiva. L'expressió col·lectiva va molt més enllà de la qualitat, perquè hi ha equips que no tenen el nivell del Barça i tenen una personalitat. Que això no vol dir que guanyin tots els partits, els perdran, i evidentment que el Barça no és el millor Barça de la història des del punt de vista del talent, i probablement, com dius, Javi, el Xavi no té l'equip que ha volgut, però és que és el que hi ha, és que amb això és amb el que ha de remar.
És el que hi ha i no és el que hi havia fa 3 anys.
No, estava Messi fa 3 anys. Que clar, estava Messi, el millor jugador del món el tenies fa 3 anys, ara no el tens.
És una evidència.
Una mica d'etap, o sigui, teníem el millor jugador del món, el tio que solucionava tots els partits.
Però és clar, que no és...
El 90% dels partits jugava Leo Messi.
Però és que tornes a parlar de rendiment, és que no busquem solucions màgiques d'un jugador que canvi el partit, busquem que l'equip tingui una personalitat i s'expressi amb ella. Si som l'únic club del món on valorem més les expressions col·lectives que els resultats, si ningú aquí està trencant tot això perquè el joc del Barça estigui caducat, ni perquè el pla sigui un pla que no convé, ni... no s'està replantejant això, si el que estem replantejant és que l'equip, jo entenc que Xavi no el reconeix. No sé, que per això també et volia, però com se sent ell. O sigui, a mi el que em pregunto és, quan Xavi veu el Barça ara expressar-se col·lectivament, veu el que vol veure?
Dels dos últims partits.
Sí, però no el rendiment de l'equip. No el rendiment de l'equip, les formes de l'equip.
No.
A mi el que... No veu el que voldria.
No.
I com pensa que pot tornar-ho a recuperar? Perquè els jugadors són els mateixos. Només per una qüestió de
falta
confiança
dels jugadors. Per ell, ara no he parlat amb ell després del partit, ¿vale? No sé quina és la seva...
Ha dit això també, però... que va en la línia del que podia pensar abans, no? Si tu creus que...
Però el partit de la Societat sí que vam parlar i ell nota que hi ha una falta de confiança d'alguns jugadors, doncs, molt important.
Avui ha insistit.
Molt important.
Avui ha insistit. Per tant, pensa que és un tema mental.
Sí.
I que això canviarà...
I jo crec que no traurà el làtigo, que és un motiu...
Per això està...
Jo crec que no traurà,
això,
perquè clar, no és el moment. És el moment ara de fer com una mica de poli bueno i d'intentar... O sigui, que els jugadors creguin en si mateixos, perquè ara mateix, jo veig, en el camp es veu que hi ha jugadors que no tenen les idees...
Però el Fuet es treu davant d'una mala actitud o davant d'una falta de compromís, i això no... Jo no ho observo en els jugadors.
No, per això. Només faltaria.
O sigui, no es tracta de treure el Fuet, es tracta d'ajudar, no? No sé de quina manera...
De donar-li els mecanismes també perquè es senti més còmodes.
Sí.
Sí, clar, evidentment, o sigui, tothom té culpa d'aquesta situació, no s'arriba per combustió espontània. O sigui, hi ha una sèrie de factors, això és evident. Però el que està clar és que l'única forma de revertir-ho és donar als jugadors les eines i donar als jugadors la confiança per donar un pas endavant, que ara mateix no els estan donant. Per exemple, no hi ha quedat més lluny. El Robert Lewandowski sembla una ombra del que va ser. O sigui, que no arriba cap pilota, no xuta, no crea cap ocasió, no dona cap tipus de verticalitat al joc. O sigui, és com una rèmora ara mateix a davant. I ja no et dic que jugadors com Rafinha, que no, evidentment, tampoc està en el mateix millor de forma, i ja la Minja Mal, que ara té moments, però clar, apareix 20-25 minuts.
Té 16 anys.
Clar, no li pot donar aquesta responsabilitat.
Bé, jo crec que el Xavi va per aquí, i avui, pel que jo l'he vist a la sala de premsa, i ha repetit molt, els hem de recuperar, no podem preocupar el tema de confiança, és un tema mental, no poden caure, és un tema meu. Jo crec que som en el moment de Xavi. Jo crec que som en el moment de Xavi. O sigui, per mi és imprescindible ara el que faci Xavi amb l'equip. Però jo crec, a mi em fa la sensació que no ho pot centrar tot en l'aspecte mental. Jo crec que ell té un bon diagnòstic futbolístic i ha de matisar, ha de corregir, ha de revisar coses que no funcionen, perquè no funcionen. Avui la pressió no ha funcionat. El Shakhtar ha sortit cada cop que ha volgut a la primera part, excepte els primers 10 minuts, contra un equip que a Montjuïc, per exemple, el Barça el va pessigar en la pressió. L'altre dia la sortida de pilota, o sigui, hi ha signatures claus del joc que jo crec que necessiten correcció. Maria, perdona.
No, que anava a dir que jo, si parlem futbolísticament, només sí que he vist dos problemes principals. El primer, i molt clar, aviam el Carles i el Marc, però jo he vist moltíssimes pèrdues a dalt, és a dir, Rafinha i Ferran, molta...
Comencem amb les pèrdues, ara aprofito,
precisió.
Perdona, Maria.
Mm-hmm.
Carles, il·lustra.
Doncs, bueno, òbviament han acabat els dos amb 7 pilotes perdudes cadascun, i jo crec que el problema és... quan parlem d'intensitat, jo al final hem tret una dada sumant les intervencions de cadascun, i és que entre Ferran i Rafinha juguen 58 minuts i toquen 64 vegades la pilota. És veritat que el partit ha canviat, però Lamine Yamal i Joao Félix amb 32 fan 68 intervencions. I després l'altra, possiblement, l'altra penositat és que Lewandowski 21 intervencions en 90 minuts.
I 8 a la primera part, només 13 a la segona.
És que, clar.
Segon apunt, Maria.
No, i ja ho apuntaves tu també, el desordre en la pressió, que al final és el que ja vam veure contra la Real Societat, i que jo crec que sí que això és un tema futbolístic que es pot treballar, no?
Al principi ha funcionat, però alguna cosa ha tocat, que fins i tot hi ha un moment, als 8-10 minuts, si reviseu el partit, sí. L'entrenador del Shakhtar ha retocat alguna cosa, ha fet tres indicacions i a partir d'aquí el Shakhtar ha començat a sortir amb la pilota jugada, amb una calma i amb una tranquil·litat, sense estar gens agobiats per la pressió del Barça. Així s'ha originat el gol. És que el gol és un minut i 15 segons de rondo del Shakhtar que, vaja...
27 potser, passades, sí.
Potser han tocat la pilota tots els jugadors, fins i tot el porter. Saltaven al porter els jugadors del Barça i cada vegada
segur.
Que saltaven perdia.
Tots...
Perdia la posició.
Perquè, clar, són 27 passades a part de la rematada, per tant.
Xavi, Rafinha, una recuperació en tot el partit. Lewandowski dues i jo i Ferran dues, en tot el partit.
Però no és una qüestió de no anar-hi, és que estaven desordenats.
Exacte. Doncs aleshores és molt pitjor, perquè fins i tot no anar-hi pot ser que esperis o l'errada mil coses futbolístiques, però el anar-hi i no recuperar és que amb tantes intents és que moltes vegades ho estàs fent molt malament.
I et crema mentalment, també.
Aviam, Xavi sembla que anirà per la via de la comprensió. Ell coneix millor que ningú el vestidor. El Xavi ja ens confirma que, prèvia a aquest partit, el Xavi estava preocupat per aquesta línia. Algú pensa que s'ha d'anar per una altra via, més per un punt d'exigència, d'algun punt d'inflexió, d'alguna decisió que trenqui, diríem, la dinàmica, la inèrcia?
No, perquè crec que Xavi ha de posar el focus no només en els jugadors, sinó també en la seva feina. I jo li vull dir al Xavi que... Saps què passa? Que... tothom té ganes que a Xavi li vagin bé les coses, però és que tothom espera molt de Xavi, perquè Xavi és una persona que en el món del futbol ha representat una manera de fer les coses que el que frustra és que costi tant veure-les quan és entrenador. I aquest temps que va passant i aquesta dificultat per veure l'equip que tots esperaven veure de la mà de Xavi és el que està generant, jo crec, aquesta impaciència que jo crec que a dia d'avui ja és obertament manifesta en molts seguidors del Barça, que volien veure, que esperaven veure de Xavi un entrenador que, jo no dic que arribés a aquelles cotes de perfecció que van veure, perquè allò no cal aspirar-hi, però... que ens ensenyés alguna cosa més. I al veure que costa tant, jo crec que hi ha una sensació de frustració. I crec que Xavi, i aquí és on et voldria fer la pregunta, segurament també ha de fer una introspecció i algun tipus d'autocrítica. I voldria saber si Xavi, si l'estaf l'està fent o el farà.
Autocrítica ells, clar, home, evidentment. Sí. Evidentment, o sigui tampoc ells no són secs. O sigui,
ell ho té molt clar, el que té el cap, del que espera, però... Quin és el problema que fa que allò no ho veiem a la gespa? Et compro algunes lesions bàsiques. Pedri, De Jong, han estat molt de temps lesionats aquesta temporada. No et compro, perdona'm, que no hi hagi fitxatges, perquè se li ha canviat tota la plantilla. Però hi ha un punt que aquí ens perdem on no sé per què tot allò que Xavi té tan clar al cap i t'ho explica quan parles amb ell, després costa tant veure-ho a la gespa.
A veure, jo entenc que l'excusa que dius, això que dius que no te compro els fitxatges perquè ha canviat tota la plantilla, bueno, és un argument teu, però insisteixo, és molt important tenir bons jugadors perquè tot funcioni, o jugadors top, i a lo millor en algunes posicions molt, molt importants no els tens, perquè no han pogut el club poder, no han pogut donar-te aquests jugadors. Impossible. Llavors, això també és, al final, hi ha que explicar-ho, perquè si no sembla que aviam, Xavi té la plantilla que ell vol, no, i no és veritat.
Però tots sabem que no podem fitxar Haaland i Mbappé.
No parlo d'això, ja parlo de jugadors a un altre tipus de nivell.
Javi, però tu estaràs d'acord en que hi ha equips que no tenen la plantilla top que té el Barça i que juguen a futbol més enllà de tenir
de la
molta
qualitat individual.
Bueno, clar, estem parlant del Girona, evidentment.
I de la Real Societat. Jo ja no vull posar noms.
No és per res, eh? Ara em direu que el que dic és una tonteria i que sóc ventajista, però... S'ha gastat més el Girona que el Barça aquest estiu. T'agradi o no t'agradi? Mira els números i mira qui s'ha gastat les fitxatges del Barça i què s'ha gastat
Jo crec que no li estem fent un favor.
Però és la veritat. En números s'ha gastat més el Girona que el Barça.
Però escolta'm, però pots mirar les fitxes. Qui guanyen més, els jugadors del Barça o els del Girona?
Desgraciadament els del Barça, i algun no s'ho mereix.
No podem comparar la plantilla del Barça amb la del Girona, tot i que la inversió que t'estiu per la situació econòmica del Barça...
No, evidentment que no.
Arriba a aquesta conclusió. Jo no havia caigut que el Girona s'havia gastat més diners. Segurament s'ha gastat més diners perquè el Barça...
Tot l'Espanyol s'ha gastat més diners que el Barça.
I l'Almeria s'ha gastat més que el Girona.
Sí, imagina't.
Però has convençut Gundogan, que és un gran migcampista que quedava lliure.
No volíem Gundogan al principi.
No el volien.
No, volíem Bernardo Silva.
Per què?
Però ja Bernardo Silva.
Clar, però no pots tenir... En aquesta vida no podem tot el que volem.
És que sempre és l'opció.
Però has de treballar sobre el
que tens. No volíem Oriol Romeu. Era la quarta opció. No el volien. Volien un altre jugador. Però és impossible. És impossible, perquè no hi ha diners. Altres anys era possible.
Doncs
es podia fitxar aquest jugador. Després era bo o dolent, però es podia fitxar. Els jugadors del plan A, de Xavi, no ha vingut ningú.
Que llavors l'obligació del cos tècnic i de Xavi és fer jugar bé i guanyar amb el pla B, C o D. Perquè
imagina't,
és el que et
van guanyar l'any passat una lliga. Víctor Roque.
Víctor Roque. 18 anys, al Brasil, davant, sí. Aquests tres, d'acord. Algú està segur...
I Lo Celso.
Lo Celso o Bernardo Silva. Era un o l'altre, explicaves tu aquí.
No, eren dos jugadors.
Doncs amb aquests cinc jugadors, algú està segur que el Barça jugaria de la mateixa manera que, per exemple, està jugant la Real Societat?
No, jugaria molt millor que ara, segur.
Sí, home, clar, però escolta'm una cosa. Això és com dir... Javi, però escolta'm, això és com dir... No, jo ja he construït la pista d'enlairament. No, jo ja he construït la pista d'enlairament. Però si tingués un Boeing, no sé, perquè no entenc d'aviació, això volaria que... Vaja, i aquest avió li costa enlairar-se. Però és que la pista d'enlairament jo no la veig construïda. O sigui, jo no tinc la sensació que és que l'avió no s'enlairi perquè l'avió no pot volar. Jo crec que l'avió pot volar. És ell que haurà de construir una pista perquè es pugui enlairar. O sigui, a mi em sembla que clar, perquè si no està demanant només jugadors que millorin la qualitat dels que té... perquè l'equip jugui millor.
240 milions d'euros invertits en fitxatges en dos anys.
Ell haurà de construir una manera futbolística que ell, com diu el Bernat, sap què vol. Però si ningú no discuteix. O sigui, amb Xavi ningú pot discutir què és el que vol. El que aquí es trenca és la connexió de la transmissió entre el que vol i el que es veu. I això no, jo no crec que depengui del rendiment o del talent individual dels futbolistes. Clar que és més fàcil amb el talent individual dels futbolistes, però que no, si no els té, doncs has de posar tu més per compensar. A mi el que em preocupa és això. Però vaja, si aquesta és la qüestió,
ens
hem de resignar,
perquè com que no poden venir, com dius tu... No, a veure, sí. Però és algo que és una cosa que tenim que tenir també en compte, ja està, evidentment que no és lo més, a lo millor no és lo més important ara mateix. El que és evident és que l'equip no està fent les coses bé, que el tècnic ha de donar un pas endavant per trobar la solució.
És el seu moment.
Això és evident. I que ha de ser intervencionista. Això és evident. És evident.
Jo us dic una cosa. Jo tinc dubtes, que això es toqui comprensió. Jo, a mi em sap molt de greu. Jo vaig a la doctrina Gundogan i em sap molt greu. Toca ser molt exigent i qui no passa el filtre, no passa el filtre. No, jo
però i què exigeixes? Que, o sigui, doncs som exigents. Què s'exigeix?
Doncs s'exigeix... Primer entenc que en la idea col·lectiva de Xavi està detectant qui no fa la seva feina bé, no? O sigui, ell entendrà si un jugador es perfila millor, si un jugador selecciona millor la passada. Ell diu, hem atacat malament, no hem atacat com hem volgut.
Sí, per exemple, Rafinha, que avui ha perdut totes les pilotes que tocava a la primera mitja hora. Aquest, suplent.
Bé, si ha de ser suplent, s'ha de ser suplent.
No, el tiburó, que no, ni surti no, de l'aigua, no? Que és... el tauró que no, no surti de l'aigua, que es quedi a la pecera, directament.
No, i si has de prendre una decisió que Lewandowski no és titular, no és titular. O sigui,
però és que no tens davanter. Ara... que no tens mecanisme d'atac.
Que has estat jugant sense Lewandowski lesionat i has tirat endavant,
patint,
això.
Patint.
Que Lewandowski va formar part de la pitjor mitja hora contra el Madrid, perquè 60 minuts vam jugar la bomba, que dius tu, sense Lewandowski. No podrem jugar sense Lewandowski. Si és resulta que hem fet els millors minuts de la temporada sense ell, segons tu. No, clar, és que... O sigui, aquesta és una idea meva i no puc defensar-la, perquè qui millor coneix el vestidor, la personalitat dels futbolistes i el que necessita l'equip és la comprensió, però tinc la sensació que venim d'una dinàmica de molts anys on hem estat molt comprensius amb els futbolistes. Els entrenadors han estat comprensius amb els futbolistes. I jo crec que avui, per exemple, que fa els quatre canvis de cop, aquesta és una estirada d'orelles pels quatre que se'n van. I la llàstima és que els quatre que entren no milloren el rendiment. Però aquí, Xavi, jo crec que ha de pessigar. O sigui, no tinc la sensació que ara que ell està molt preocupat per com es recuperen els jugadors. Els jugadors que no es recuperen a la filera, tu, i entra un altre. O sigui, ell ha de buscar qüestions tàctiques, mecanismes, alternatives. Jo crec que avui ha perdut l'oportunitat d'invertir la banda profunda amb l'equip que tenia. Si Marcos Alonso no pot jugar, no juga. És que clar...
Bueno, no et preocupis. Marcos Alonso crec que l'any que ve no el veurem més, ja, eh?
Ja, però és que el que passa és que hem de passar aquest any. No sé
ja,
si
clar, perquè no teníem lateral esquerra per substituir a Valde.
Doncs que jugui Cancelo un dia i que jugui...
Sí, però no tenia lateral dret.
Bé, doncs que juguis amb tres central, que ja vas jugar l'altre dia. És que no. O sigui, el que vull dir és que has d'inventar, o sigui, em sap greu, però és que Xavi ha d'inventar, de crear, ha de buscar alguna solució, o sigui, ha de buscar alguna cosa que no estigui al guió. El mateix guió és inèrcia, i el guió s'ha de canviar. Jo ho penso així, eh? Uh-huh. Ell coneix millor els futbolistes, i per tant, si ell està convençut que el que els jugadors necessiten és confiança, i sobretot, jo l'he vist preocupat perquè no caiguin, o sigui, ho ha repetit moltes vegades, per tant, ell deu detectar que l'invent se li va, no, si els jugadors perden confiança. I jo crec que no, que ara ell ha de fer un cop de timó, que ara ell és el cap, que ara ell és l'actor principal de la pel·lícula, i ara ell ha d'arribar com va arribar fa 2 anys i va intentar canviar la dinàmica. I és ell qui ha de transmetre il·lusió. No podem permetre'ns el luxe que Xavi desprengui desgast i que transmeti sensació de d'esgotament, de no tenir mecanismes, de no tenir solucions, perquè és ell qui ens ha de treure d'aquí. O sigui, és que no ens podem plantejar una altra solució, i ens podem plantejar jugar amb un o amb un altre, amb un davanter o sense davanter, sense Joao Félix, amb Joao Félix, sense Cancelo, sense Pedri, entre altres coses, perquè estem jugant sense ells, perquè estan lesionats. No ho sé, però jo crec que ell que ara té una responsabilitat molt alta, i jo confio en que ell actuï, intervingui i trenqui el guió. Jo vull creure en ell. Jo vull, però necessito ja la seva intervenció ara. Som al moment de Xavi. Per mi, eh? No sé si esteu d'acord o no.
De Jaume Costell i Vans, però un dels titulars indiscutibles per al Barça de Xavi és Araujo. Ha marxat tocant-se aquest abductor esquerre, i les primeres informacions apunten que no és res greu, que arrossega molèsties a l'abductor esquerre des que se'l va lesionar el mes de març d'aquest any. Demà es confirmaran en proves a Barcelona, però que en principi no s'ha de patir.
Sort. Bé, doncs, tot i això, que us dic una cosa, espero que Araujo estigui super saludable i que no tingui res, però que ens queda un partit i una aturada de seleccions pel mig.
No, masses dies amb molèsties, eh? Masses partits acaben amb molèsties. Sí.
Araujo té problemes permanents, Javi, o què?
Bueno, Araujo ja sabem que sempre va al límit. Un jugador que va sempre al límit, evidentment, arrossega moltes coses. El que passa és que, a veure, no crec que avui, bueno, ja veurem a fora les proves i tal, però no crec que en principi sigui gens important. El que passa és que, com tu dius, ja a l'altura de seleccions marxarà a Uruguai i a veure allà, perquè allà també pot passar qualsevol cosa. O sigui, no és la primera vegada que es lesiona un partit a Uruguai, o sigui, i ve d'aquí trencat.
Bé, doncs, amb qui dipositeu les esperances d'un punt d'inflexió, d'una reacció? Bé, jo li estic transmetent la responsabilitat a Xavi.
En Pere, o sigui, el principal responsable i qui té, no sé si l'obligació, però l'oportunitat de girar aquesta situació és Xavi. O sigui, això es resol a partir de l'entrenador, de la intervenció de l'entrenador. Dins del camp, Pedri, és que vaja, per mi els minuts de l'altre dia a Noeta van ser prou bons, avui la idea és que no ha tingut el mateix impacte en el partit, era un model de partit diferent perquè el Shakhtar defensaven amb 11 jugadors a prop de l'àrea, però és la llum que t'ha de guiar a sortir del túnel.
Jo crec que aviat recuperarem els 4 migcampistes.
De Jong com està, Javi?
De Jong té que... Bueno, això no ho saben ni dins del club, com està De Jong.
Molt bé, doncs bona resposta.
Sí, okay, imagina com està el temps.
Endavant.
Però recuperarem els 4 migcampistes després de l'aturada, segur.
Va, triem el millor.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor d'aquell Shakhtar 1, Barça 0, al costa votat a Ter Stegen. Bernat Coll.
Ter Stegen.
Xavi Campos.
Ter Stegen.
Albert Mora.
Ter Stegen.
Marc i Carles.
També Ter Stegen.
Bernat.
Araujo.
Ricard.
Segon partit consecutiu de Ter Stegen.
Mireia.
Estic d'acord, Ter Stegen.
Javi.
Araujo.
I els oients també Ter Stegen, i és el segon partit, com dèieu, que guanya consecutivament Ter Stegen, l'altre dia també contra Real Societat.
Mala senyal.
I és el tercer de tota aquesta temporada contra el Barça, contra el Celta, la jornada 6 també va ser ell.
Va, vaig a treure el bisturí. Jugadors que haurien d'estar entre els titulars i que sacrificaríeu, si és que en sacrificaríeu algú, o els hi transmetríeu la responsabilitat i els hi diríeu, això és vostre.
Lewandowski.
Lewandowski,
banqueta.
Sacrificat. Molt bé. Sí. Què més?
I a qui poses?
A un altre.
Ferran, no? Ferran mateix.
Ferran.
Sí, però és que Ferran tampoc ens ha demostrat res.
No, però no. És un gest. O sigui, si toques a Ter Stegen, en el sentit de l'exigència que indicava el Ricard, si toques Ter Stegen, Lewandowski, a Ter Stegen li dic mania, però no tanta. Si toques Lewandowski, allò és un senyal per la resta del vestidor.
Ja tindràs temps per tocar Lewandowski. A partir de gener.
Tu, Javi, no tocaries algú? No?
A partir de gener?
A partir de gener.
Per Vitor Roque.
Per què ve Vitor Roque?
A veure, no. Però què, un jugador o diversos jugadors?
No, o tres o quatre. Però vale, dic dels que presumim que són titulars, diríem, vale. si per exemple, Rafinha hauria de ser titular, no? Perquè seria l'extrem titular.
Vale. A veure, Rafinha, no? Va. Evidentment, Rafinha fora, no? Oriol Romeu fora, Christensen fora, però bueno, este no tres. Sé si és titular.
Sí, bé,
i Joao Félix fora.
Joao Félix fora.
Que marqui un gol i després parlem.
I Cancelo?
Molt bé.
És que no tenia lateral dret.
Val, espera que el repassem. Rafinha, Romeu, Joao Félix, i has dit, perdona, el quart em falta Christensen, no?
Sí, però bueno, aquest no és titular, aquest...
Jo et compro Rafinha, Christensen, Romeu... Però, doncs igual et compro els quatre, Javi?
Gràcies. Bé, al final ens estimem,
home. Substituïu-los.
Potser els compro els quatre.
Romeu, Frenkie de Jong.
Gundogan i Fermín dintre. Bé, o de Jong, ara no el tenim, de Jong.
Ara no el tenim.
Bueno, però...
Parlem de diumenge contra l'Alavés.
Bueno, pues, evidentment, Fermín ha d'entrar.
I Lamine Yamal,
ara, evidentment, també. Ara sí.
Moment d'emergència.
Íñigo Martínez, que està fent bons partits. O Koundé, és que clar, hem oblidat a Koundé, i Koundé també està fent bons partits. I qui més?
També ja els tenim coberts.
Bueno,
ja
sí, claro, coberts. Perquè ja tenim allò entre Fermín, Gundogan, Gavi i Pedri. Passa que Gavi no pot jugar, eh? Recordem que Gavi no pot jugar contra l'Alavés.
Està sancionat.
O sigui, que potser hem de menjar l'Oriol Romeu.
Però no veieu, no creieu que el problema també és una mica en atac? Perquè Lewandowski no la rasca.
No, totalment. És que jo crec que és totalment...
Ferran Torres, què vols que et digui? Però, a Rafinha ja ens l'estem carregant. Jo, Fèlix...
És un problema d'atac, però potser no d'atacants, només, no? És que falta generar.
No, tenim cap... Ara, actualment, no tenim cap davanter que et solucioni un partit. Quan van
ja no el tenies. Cap autosuficient. Però, cap davanter autosuficient.
No el tenim?
Cap davanter autosuficient. Es tracta de abastir els davanters, sí, no?
El context. Ja falta el context. Si amb el context bo, Ferran semblava bo.
Correcte.
Sí. Però Joao Fèlix és l'únic que m'ho he determinat, sembla, sí, que pugui tenir alguna espurna d'això.
És el més autosuficient. Sí. Escolta'm, Javi, la història d'amor d'amor i, no, i desamor de Xavi amb Joao Fèlix, en quin moment està? Perquè ho dic perquè Xavi al principi no el volia, després, quan va arribar, va estar molt convençut, el va veure molt compromès. En quina part estem
de la història? A veure, Xavi, el que sí que li demana més... O sigui, la veritat és que està bastant content amb allò al Fèlix. No sé si ara el que tots els últims partits canviarà una mica la seva opinió, però el que sí que li estava demanant una mica més era que mirés a porta. Ell creia que tenia que ser encara més vertical i que tenia que ser encara més aquell recurs...
Més aquest talent.
Sí. O sigui, no podem estar... pendent sempre del gol de Lewandowski. I clar, tenir Ferran, un davanter com Joao Fèlix suposa que podia donar més recursos a nivell de golejador, que no ho està fent. Que no ho està fent.
A 9 partits que no marca, crec que ha topat 3 o 4 cops amb el pal.
Sí, 9 partits.
Imagina't, un davanter Bernat... del talent de Joao Fèlix que porti 9 partits sense marca. Ficar un gol és... preocupant, almenys, preocupant.
Tu tens algun candidat?
Que Xavi li demana més gol.
Jo poso el focus en Cancelo. És un jugador que ha vingut aquí amb una aura i...
Una mica de descans li donaries.
Sí, és a dir, no està solucionant res, ni al davant ni al darrere. Em sembla un jugador caòtic, em sembla un jugador que respon una miqueta a aquella fama que tenia de jugador problemàtic des d'un punt de vista, no sé si dir-ne, de mentalitat, de comportament, de disciplina...
Torna a ser el Cancelo del Bayern de l'any passat, que no va ser la millor versió. Va arribar sent el Cancelo del City i ja s'ha convertit en el Cancelo del Bayern. Maria, tu tens algun candidat al sacrifici?
Romeu, però ja hem vist que en els últims partits també ja s'ha anat desdibuixant i Rafinha i Ferran...
I és que Romeu ja no el consideraria ja titular, eh?
Bé, però vaja, jo parlava de l'estructura. Espera un moment, que em demana pas la Mireia.
Arriba Ter Stegen, el capità del Barça, aquí la zona mixta.
Hablado de que hay que hacer un reset, que estáis bloqueados, que el equipo está pasando un bache.
Hay que analizarlo bien, hay que reaccionar para el domingo.
Marc, el otro día cuando Gal hablaba de cómo estaba el vestuario después de la
derrota. Deja, por favor.
Pero no, ¿cómo estaba?
O sea, 5 veces de eso.
No, pero ¿cómo estaba hoy?
No lo entiendo. O sea, ya está.
Marc, ha dicho Xavi que es un tema mental, que el equipo está bloqueado. ¿Lo veis así? ¿Una cuestión mental, de confianza?
Bueno, no, hoy no he visto el partido en repetición. Obviamente no te puedo decir lo que nos pasó, lo que nos faltó. No voy a hablar de una cosa ni la otra. Yo creo que hay que analizarlo bien. Y bueno, siempre para todo hay una solución. Y el domingo tenemos un partido por delante que vamos a full. Vamos a intentar ganar. Bueno, obviamente si pierdes necesitas que te vuelves a centrar en los básicos y esto es lo que vamos a hacer y vamos a intentar que nos salga bien.
Ja marxa Marc André Ter Stegen. En prou feina us ha pogut respondre un parell de preguntes. El Barça se'n va cap a l'aeroport d'Hamburg, on està previst que el seu avió surti a 4:45 d'11 de la nit.
Doncs no tenim més temps tampoc nosaltres. Bernat, Coll, i repassem la jornada de nit com la tenim.
Mira, l'altre partit del grup del Barça guanya el Porto, que ha marcat de penal. Porto 1, Anvers 0. A la resta de...
Això faria que el Barça-Porto es jugaria en la primera plaça. Sí. El Porto estaria amb 9, el Barça amb 9, sí, pendents del Barça-Porto.
La resta de grups, l'Atlètic de Madrid guanya 2-0 al Celtic i el Lazio 1-0 al Feyenoord. Això és el grup E, l'Atlètic de Madrid seria el líder amb un punt més que la Lazio. En el grup F, empat del PSG amb el Milan, un grup ajustat, el PSG amb 7 punts quedaria empatat amb el Borussia Dortmund, també amb 7 punts. El grup G, tindríem ara mateix dos equips classificats, el City, que vens 2-0 al Young Boys, i el Leipzig, que vens 0-1 l'Estrella Roja.
Ara el Guillem.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Intenta aixecar el vol.
Tenim el domini, tenim el control, però portem un quart i no hem fet gol. De moment avui tampoc tenim el dia. A la mitja hora no hem tirat a porteria. Poca trempera, poca fam. Se'ns fa fosc a tres quarts de camp. Veig un home que estripa i marxa del bar. Ens fan un gol, estic molt far. Com podem perdre amb el Shakhtar? Hi ha jugadors al camp que no poden estar l'11 titular. Haurem de fer canvis si volem fer mal. A la segona, les dues més clares també són del rival. Movem la banqueta i tot segueix igual. No arribem a porta, desastre total. Avui estem calents, ja ens veiem a vuitens, però calma, que no som tan dolents. Anirem a més, ens traurem els neguits, tornaran els escollits, tindrem millors nits. És molt difícil jugar pitjor que els dos últims partits.
Gràcies, Guillem, aviam si tens raó i ho resolem abans de l'aturada diumenge que ve. Bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.